Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, una abraçada per tothom, estic encantat, com sempre, de parlar amb vosaltres. I tenim allò, tot el cor dividit en totes coses i d'altres, però si em permeteu, enfocarem tot això i aquest començament de programa en la tradició que se'ns tira sobre demà. Possiblement és un dels dies més... És una qüestió personal, tampoc... En fi, no són homos locos, però... Només per l'ambientillo, Però és un dia d'aquells magnífics demà. Demà és Sant Jordi. És el dia del llibre i de la rosa. I curiosament... és el dia del llibre, però ni Shakespeare ni Cervantes van morir un 23 d'abril, això que diuen, però no van morir un dia 23 d'abril, i diuen, no, és per això, perquè és el dia del llibre, però no, hi ha una història darrere de tot això, El cas és que el canvi del calendari van fer que coincidessin en la mateixa xifra, de mateixa data de mort de Shakespeare i Cervantes, però en realitat no és així. En qüestions de calendari, en aquella època, els anglesos portaven una altra mesura. Estaven en una altra història, no? El cas és que demà, afortunadament, no és... no, era un dels dies, el dia 23 de Sant Jordi, era un dels dies que estaven en la llista per ser el dia de la Diada de Catalunya. Era un dels dies. El 23 de Sant Jordi era una de les propostes que hi havia, no? Juntament amb la victòria a la Batalla de Montjuïc i la derrota del 1714, que al final va ser l'escollida com a Diada de Catalunya. La de Sant Jordi, dic, afortunadament, no va ser escollida com a diada. Per què dic això? Perquè llavors no seria de tothom. Seria un dia molt polititzat. Seria un dia d'aquells que dius, ostres, surten els polítics a soltar-me sus històries, en un dia que possiblement és molt més maco veure com Sant Jordi fa la llegenda matant el drac i agafant les roses en les que us converteix la seva sant per donar-hi la seva princesa, que no pas escoltar el president de torn o escoltar el polític de torn llançar barbaritats contra els altres. Per això és un gran dia. Per això és un gran dia. Sant Jordi. Les previsions de vendes és de més de 7 milions de roses. És una xifra equivalent a la que es van vendre l'any passat. No només roses, sinó també parlarem de llibres en el seu moment. Però ara, si em permeteu, parlarem de roses. Si no sé si ho sabeu, però les roses tenen el seu missatge i, a més, també hi ha moda. És a dir, hi ha una rosa de moda del dia. Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
I ja tens enamorat que et doni la rosa?
No.
No et preocupis, jo et portaré
Quina
una rosa.
Pena,
jo et portaré una rosa.
Cada Sant Jordi penso, potser aquest Sant Jordi és el dia, però no arriba mai el dia.
Jo faré d'enamorat de la Mar Puerto i jo et portaré una rosa...
Vermella, no? En aquest cas, millor.
Jo sempre vermella, jo sóc clàssic. Jo en això ho sento, ja sé que els joves sou més... us moveu més altres coses.
Jo sóc de rosa vermella, sempre, tota la vida.
Però ja saps que hi ha un codi de color, no?
Sí?
Si és una rosa... blanca, representa aquella virtut, la puresa. Si és una groga, anava més que amb el plan amistat, però en el seu moment, des del procés, la rosa groga tenia més un significat polític que no pas que d'altra cosa, i després la blava, que està en desús, també, la blava, estava tenyida, la blava, en fi, hi ha tot un què. I la taronja, també.
A mi m'agrada més la vermella.
La vermella?
I, de fet...
Tindràs una rosa vermella.
Així m'agrada. Demà, per això, ja ho confirmaré, Ho confirmaré si arriba. aquest any hem de dir que el Gremi de Floristes de Catalunya, a part en aquestes modes, no, que de les que ara parlarem, s'estan amb la vista posada, no, de que aquest any hi hagi menys intrusisme per protegir la rosa d'autor i per reduir les llicències de venda de roses a particulars. Les xifres abans de la pandèmia són les que es volen aconseguir, no? Aquestes 7 milions de roses venudes, i tenen optimisme, diuen, no? Perquè la festa caigui en dia feiner, això és un punt positiu pel gremi de floristes, i també perquè els turistes sembla que cada cop es fan la tradició més seva. Sí,
home, és que si fixes, és una qüestió bastant internacional.
Cada Sant Jordi trobem més turistes passejant per aquí als carrers de la ciutat, no? I cada cop se la fan més seva. Els preus, una bona notícia, és que es mantindran estables, amb flors de bona qualitat, a partir dels 5 euros, i que sense producte local, doncs un any més la rosa vindrà de Colòmbia, d'Equador i d'Holanda. O sigui, parlem d'aquests tres destins, no? com els més...
De Catalunya tens xifra?
Sí. No, de Catalunya no. El 80% de les roses seran vermelles, això sí, principalment la varietat Freedom, no? Que és la que es diu, i el 20% restant serà d'altres colors... I, a més, també comptarem amb un dispositiu de seguretat de 180 agents i 175 auxiliars al llarg de la diada per perseguir doncs, aquests venedors sense llicència, que és una mica l'objectiu d'aquesta diada, no? La vista posada, sobretot,
en
aquest intrusisme.
Apa, que no hi ha, tindran feina, eh? No donen a l'abast, perquè apa, que no hi ha. A qualsevol cantonada et trobes gent venent roses,
i tant.
No per 5 euros, però tot és el que, eh? Sí. Llavors, la recomanació seria la que és, eh?
I, sobretot, també la vista posada en el reciclat, no? Que sigui una mica més, que es deixi més davant del plàstic i que se centri més doncs, en el reciclatge, un altre embolcall diferent, que sigui de fulla també. Bueno, una mica aquestes són les novetats d'enguany.
Un dia hem de parlar dels contenidors intel·ligents, aquests que diferents municipis catalans han posat en marxa, ja sabeu, aquest codi que va amb Cloud, tu l'apropes al contenidor i el pots obrir.
Exacte.
Algun dia hem de parlar d'aquesta inutilitat. Aquesta absoluta inutilitat i que, a més, és l'excusa per continuar pagant. Perquè pagues més, però recicles menys.
Uh-huh.
És igual, no entrarem en aquest moment ara, perquè parlem de roses, sí, parlar de roses. Mira, t'ajudarem les xifres. Les xifres... és que, a més, a la web tindrem una notícia precisament de roses, com o no, com o no. De producció catalana, un 5%.
Provenents
de Catalunya. I de,
Colòmbia, un 68%, s'emporta.
Si posem tot Espanya, un 10%. Un 10% seran roses cultivades a Espanya. Bàsicament Andalusia. La majoria d'aquest 10% ve d'Andalusia, però de Catalunya, per posar el percentatge català, seria un 5%. Però quina és la rosa de moda? Estem de reciclatge, no estem de reciclatge? Com van les roses blaves? En parlem amb una dona que entén, i molt, perquè porta molts anys en el tema. Es diu Rosa Valls i és la directora de l'Escola d'Art Floral de Barcabarnaflor. Rosa, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I aquest any què? Perquè tenim, evidentment, tenim la clàssica, la rosa clàssica, però hi ha alguna moda determinada? Hi ha alguna tendència que es pugui preveure?
Bueno, et començo per la tendència que no és tendència,
Ja
va sent hora de treure els plàstics, de bosses de plàstic, de roses amb bosses de plàstic.
Sí.
Aquest és el primer punt. I ara parlo de tendència.
Uh-huh. Llavors, o sigui, plàstic fora, no? Comencem plàstic fora.
Plàstic fora, aquestes alçades, que estem mirant tot que sigui molt natural.
No, totalment d'acord, no seré jo qui posi entrebancs, Rosa? No seré jo.
No, mira, més que tot, el que ja s'està fent molt, ja es va començar l'any passat, és que els embolcalls siguin de fulles naturals, una, diguéssim, més així, que diguéssim, el propi embolcall sigui ja una fulla d'una planta que estigui decorada, que pugui estar també amb elements secs, que també tenen una miqueta de color vermellós, que això ajuda, i també, diguéssim, si s'embolica o s'embolcall, que sigui també, doncs, dintre del que pot ser la decoració, que es posi més amb un paper craft o amb un tipus de roba que després pugui ser orgànic. I si amb això el que s'està intentant, a part d'això, també és crear una rosa que es vegi que hi ha una qualitat de la rosa ben presentada, que diguéssim que sigui com una rosa d'autor.
D'acord. Ja no només és en si la flor, sinó tot el que... la seva presentació. I plàstic fora. Plàstic fora, en aquest cas. No, i a més... però això pot encarir el producte o no?
Bueno, és com tot. Diguéssim, tot va a preu-qualitat. Diguéssim, una rosa que està molt, molt decorada pot ser d'un preu més alt, i una rosa que tingui dos o tres fulles i unes espigues i un detall, pues, pot ser molt més assequible. No hi ha cap.
I de colors? Com estan? Perquè la vermella és la clàssica, la de tota la vida, però darrerament començaven a haver molts tipus de blanc per determinar amistat, aquestes coses que porten el color del missatge de la rosa, no? Aquest any els colors també jugaran un paper important o no, Rosa?
Com sempre és la vermella. Val? Llavors, a partir d'aquí pot haver-hi un tant per cent petitó de lo que seria la rosa taronja, la rosa groga i la rosa blanca. Molts cops és per amistat, o perquè és la filla petita, o perquè és de puresa, perquè és un nen, una nena molt, molt, molt petitó, i ja està.
Però jo no sé si sabem com entenem aquests missatges. Tu creus que sí? Ens arriba? A mi em regalen una rosa blanca i jo no sé. Jo, a mi em regalen una rosa blanca
però
i...
Tu no, tu seria una rosa taronja, una rosa groga... I si ara, si és el teu amor, seria ja vermella.
Ah, vermella, clar, és la passió, en tot cas. No, la blanca seria puresa. Exacte. No sé si amb mi la puresa sí. seria... L'avisaria per mi.
Per això
la...
ja t'he dit perquè... que no. Ja la...
no. Rosa, perquè la taronja què significaria? Quin missatge transmet el color?
No, és més com amistat.
Ah, d'acord.
Sí, i ara ens diguéssim la groga, hi ha gent que havia dit que havia sigut d'infidelitat, però actualment hi ha molta gent que li agrada la rosa groga per altres circumstàncies.
Ja, més polítiques en el seu moment.
Sí.
En aquest cas, escolta'm, i la blava també jugava, o almenys hi va haver un moment que també hi havia rosa blava, que no sí. sé si aquest any també s'adona o no.
El que passa que la rosa blava, al ser tenyida, dura molt poc, la durabilitat és molt poc. Sí que hi ha algú que vol una rosa blava, però ha baixat bastant, el de la rosa blava, perquè no dura, dura 2-3 dies, no dura més.
Clar, perquè no és una tora, es tenyeixen aquestes, no?
Sí, la blava és tenyida, sí.
Carai, doncs segurament la que triomfarà, o almenys habitualment suposo, i sense ser un expert, però ja això t'ho pregunto, la que triomfa és la vermella, he de suposar, no?
Sí. Exactament, sí, perquè diguéssim, molta gent et porta ja la vermella i ja no en compra una, ja n'en compra més d'una i ja les agafa totes vermelles.
Després, estava veient un tipus de rosa que està encapsulada d'una manera que diuen que dura, no sé si per sempre, però que dura molt. D'aquest tipus de roses existeixen?
Sí, se li diu rosa preservada. És una rosa que treuen la sàvia i posen com un producte químic, com una glicerina, que el que fa... seria com momificar-la, més o menys seria la paraula correcta. Llavors aquesta rosa no vol aigua, però tampoc no vol sol. Llavors queda així com petrificada i pot durar 1, 2, 3 anys.
Ostres, carai.
Sí.
Seria novetat d'aquest any, aquesta, o no? Perquè jo aquesta sí que no les havia sentit.
Deu fer uns 3 anys que hi és. El que passa és com tot. Una cosa és quan surt i l'altra és quan es dona a conèixer.
D'acord.
Llavors, per això és aquest any l'any que s'està donant més a conèixer. El que li diuen la rosa eterna.
Molta feina, Rosa, aquests dies?
Sí, anar preparant, però això ja es prepara uns quants dies abans. Avui es posa més que tot la rosa amb els embolcalls, però tot l'altre ja està preparat de fa dies.
Ha estat una alineació planetària parlar de roses amb la rosa, vull dir, això és fantàstic.
Molt bé.
Rosa Valls, directora de l'Escola d'Art Floral de Mercabarna Flor. Escolta'm, moltíssimes gràcies, i abans de dir-te adéu, només una darrera pregunta és: quan es triga en aprendre a fer art floral?
No sé, jo porto 35 anys encara cada any vaig estudiar.
Que va canviar, no? També, clar, si el que tenia aquest punt creatiu, suposo que s'ha d'aprendre la base i després depèn de la creativitat de cada persona.
I després també cada any ja en surten coses noves, cada any vols treballar amb materials nous, cada any hi ha una tendència diferent, i és com la moda i és com tot el món de la floristeria. Comences amb una base i a partir d'aquí tècnicament i creativament vas fent un desenvolupament.
Doncs, Rosa, una abraçada molt forta, cuida't i feliç Sant Jordi.
Igualment, per tots.
7 milions de roses, eh? I ja veieu que estan ja per tots els gustos, per tots els preus, per totes les butxaques, per tot. Aquí hi ha molts fronts oberts, però si entrem en el detall, si mirem des d'un punt de vista general, estem parlant d'una diada realment maca, maca. Per cert, no només parlem de llibres, que en tot cas, el dia 23 d'abril, la data és la de la mort del Sant Jordi. Sant Jordi va ser un cavaller, de la seva època, que es va negar, doncs, a caçar, a perseguir i caçar cristians, que era l'esport de l'època, en aquells moments. Llavors, per això, va ser capturat, martiritzat i decapitat. I llavors, en aquell moment, doncs, va passar a ser màrtir, i a partir d'aquí és un dels altres motius perquè el Sant Jordi, doncs, se celebra i té aquesta llegenda aquí darrere, no? Però després està el llibre. De seguida parlarem de la importància del llibre, de la importància de llegir, i parlarem, sobretot, de la importància de llegir per la imaginació dels petits. De seguida en parlem de tot això, aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com teniu la salut del vostre cor. Home, que ve la primavera. Ja sabeu que el cor, i demà, que és un dia de passió, el cor batega. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya i cuidant del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. I ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis, que aquesta és la part bona, quan tu ho necessitis. A la web trobareu tota la informació. Ja sabeu, feu un xequeig al vostre cor per veure com està la seva salut. INSCOR, bcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me
quité
paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
De dilluns a divendres, momentos amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs que probablement t'haguessin regalat una rosa si antes t'hubiera conocido, reina. És el que hi ha. Tenim dues celebracions demà. És el dia de la rosa i el dia del llibre. Van junts, però és coincidència. És a dir, no van lligats directament rosa i llibre. Primer va ser la rosa. Primer va ser dia de la rosa, el dia 23 d'abril, perquè ja a l'edat mitjana ja es celebraven doncs, fires de roses, perquè és l'època de les roses ja a Catalunya, no? Ja es feia. Després doncs, afegim tota la llegenda i el mite de Sant Jordi com a màrtir i afegim la llegenda del drac i regalar aquestes roses, això anava per una part. Però és que, a més, també és el dia del llibre. És coincidència, eh? No va lligat una cosa a l'altra, però fet aquesta coincidència ha fet una diada molt maca. El dia 23 d'abril, demà, és el Dia Internacional del Llibre i del Dret d'Autor. Això va ser declarat oficialment per la UNESCO l'any 1995. No fa tant, eh? No fa tant oficialment. Per què? De fet, el Dia del Llibre està en honor a dos gegants de la literatura a proposta l'any 1926 d'un valencià, el Vicente Clavel, que va proposar celebrar aquest Dia del Llibre en honor a Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Però és que, encara que oficialment diuen no, van morir un 23 d'abril de 1616. Els dos. Però no és així. No és així. Una data simbòlica. No vam morir el mateix dia exactament per diferències de calendaris. Abans ho estava explicant, no? No hi ha una diferència de calendaris entre el que utilitzaven els anglesos en el seu moment i el que s'utilitzava aquí a Espanya. Però aquest simbolisme va ser prou per institucionalitzar aquesta data com dia del llibre com el que tenim ara. És tan important llegir, és sobretot pels petits. Imagineu, i permeteu que faci un paral·lelisme, sabeu per què la ràdio no morirà mai? Us ho explico. Perquè juguem amb una cosa que només pot fer un llibre. imaginar. Nosaltres podem explicar, ho decorem amb sons, amb músiques, i vosaltres poseu l'escenari a la vostra ment. La imaginació és una arma potentíssima, potentíssima, meravellosa, i només és comparable a un llibre. Aquesta carta és pràcticament insuperable, i per això és tan important que un petit, un nen, una nena, llegeixi llibres, per la seva imaginació. En parlem precisament amb l'Anna Paunes sobre aquest tema, que és directora executiva de Cruïlla, de l'editorial Cruïlla, que està especialitzada en aquestes qüestions. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, igual la pregunta és òbvia, si fins i tot em sembla ridícula, però per què llegir ajuda a desenvolupar la imaginació dels petits?
Doncs perquè llegir ens transporta a altres mons que poden ser molt propers o molt llunyans. Llavors, explica realitats i proposa realitats tant als infants com als adolescents que són diferents de la seva. I això fa treballar molt el cervell i els ajuda a desenvolupar aquesta imaginació que dius.
Sí, però això també ho farà sèrie.
Això també, també. No, no, tots els mons diferents i totes les propostes ajuden a desenvolupar aquesta imaginació. Però la lectura, a part, té altres beneficis, com per exemple la concentració. Les pantalles, aquesta concentració no la treballen tant, són un element que és una mica més dispers. En canvi, la concentració que hem d'exercir a l'hora de llegir és, hem d'estar superconcentrats, hem d'estar molt atents al que llegim, i això fa que ens centralitzem en aquest món tan dispers en el que vivim ara, en una sola cosa, no? I ens ajuda a calmar la ment, a calmar el cervell i a focalitzar-nos en una sola activitat, i a, sobretot, per entendre i per desenvolupar tota aquesta imaginació, això és molt beneficiós.
El fet de fer llegir o trobar llibres o títols que interessin sobretot als adolescents, als joves, perquè els petits ho van provant tot, però els més joves, ostres, no sé fins a quin punt poder seduir-los, ha de ser difícil, això.
És molt difícil, és molt difícil. Nosaltres mirem molt les dades, les tendències, però al final és una mica posar-te tu en la pell de l'adolescent i pensar què t'agradaria haver llegit a tu d'adolescent o què faries, què llegiries tu ara si fossis un adolescent. A vegades l'encertem i a vegades no. Això és difícil de saber. Intentem fer-ho el millor possible, però no sempre s'encerta.
En què s'encerta, per exemple, quan penseu això pot anar bé per un adolescent? Quins serien els títols ara mateix que els adolescents els enganxaria més? No sé si teniu algun en concret.
Títols que... tenim best-sellers de tota la vida, que és Camps de Maduixes, per exemple, del Jordi Sierra i Fabra, que es llegeix sempre a les escoles, però que és un llibre que fora de les escoles també té molt d'interès, perquè parla del món de les drogues de disseny, que... Mm-hmm. Malauradament, era un tema cabdal fa molts anys i ho segueix sent ara. I llavors és un tema, per exemple, que interessa molt i que és un llibre que se segueix venent molt bé. La fantasia funciona molt. Les distopies, o sigui, hi ha patrons que es repeteixen al llarg de les èpoques i temes, però també és encertar el patró que toca en aquell moment, el tema, és a dir, a vegades ho sabem i a vegades no. Això va de temps.
A partir de quina edat seria aconsellable? Vull dir, vosaltres quan feu llibres, el mínim d'edat, quin és?
Són els 0 anys. El mínim d'edat són els 0 anys, perquè...
Va, això és una mica tòpic,
Anna. No, però quan fem primer de primària i P5 i aprenem a llegir amb la vista i aprenem a desxifrar les lletres, és una manera de llegir. Però els nadons llegeixen amb les mans, llegeixen amb la boca. És a dir, tu els hi pots donar un llibre als nadons que tingui textures, que tingui zero text, i ells ja estan llegint allà.
Sí?
Estan llegint d'una altra manera, però estan llegint. Estan desxifrant.
I teniu llibres d'aquesta tipologia?
Sí, també. Tenim llibres de roba, tenim llibres de textures, llibres de bany, llibres que tenen colors molt contrastats, perquè els nens, el primer que veuen són colors molt contrastats. Sí, també tenim.
Quan parlem de xifres històriques en la venda de llibres de literatura infantil i juvenil, això va més, va a menys, s'estabilitza... En quin moment estem i cap on va?
És un mercat que està bastant estabilitzat, amb un lleuger creixement aquest any. És a dir, som optimistes. Quan hi va haver tot això de les pantalles, els mòbils, els lectors digitals, vam pensar, ostres, a veure què passarà. Però realment el llibre com a objecte s'ha mantingut. i el llibre de lectura en paper és una experiència que no s'ha substituït ni en els grans ni en els petits. Llavors és un mercat molt madur. Sí? Però molt estable, també.
Doncs conclusió clara, que ja la tenien fins i tot abans de començar a xerrar, la conclusió seria hem de llegir més, sobretot els joves, per un munt de coses. O sigui, això és una cosa que és una conclusió que ja la teníem abans de començar. Doncs Anna Pauner, editora executiva de literatura infantil i juvenil de SM Cruïlla, de l'editorial. Escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada, haver-nos fet 5 cèntims, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, imaginació al poder, i és el que hi ha, és un dels grans privilegis que tenim a la nostra ment, poder fugir de la realitat a vegades només amb la imaginació. I la ràdio i el llibre se'n van d'això. Va, anem al Centre Mèdic Estètic Estalvene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Eh?
Ya, preparada.
¿Tú cómo estás?
Yo bien, yo esperando que me regalen la rosa mañana, un libro, me lo regalen todo.
No te preocupes que te llegará todo.
Yo ya estoy.
¿Y las torrijas y los buñuelos, qué tal?
He sido bueno, ¿eh? He sido bueno.
Sé
por dónde vas, pero he sido bueno, ¿eh? Me encantan, pero esta vez no he abusado, ¿eh? He comido, ¿eh?
Vale.
También te lo digo,
vale.
También te lo digo, ¿eh?
Has comido y has compensado, ¿no? Por así decirlo. Has encontrado un poquito de freno. Bueno, vamos a hablar de los que no han encontrado.
Solo hablaré freno. Delante de mi abogado.
Vamos a hablar de los que no han encontrado freno, es decir, de aquellas personas que ya cuando han entrado en la Semana Santa, pues ya había unos kilitos de más y que seguramente han pensado, bueno, pues me los tengo que quitar, pero ¿sabes qué pasa? Que ya que está la Semana Santa, no me los voy a quitar yo antes, ya voy después de Semana Santa, ¿no? Y que seguramente un par de kilitos se han podido coger. Pues bien, vamos a ayudar a estas personas que conforme pasan los años, fíjate que tanto hombres como mujeres tenemos una mayor predisposición a coger la grasa en la barriga, a acumular en esa parte, que es una parte, por un lado, muy antiestética, porque es ese famoso Michelin que cuando te pones el pantalón, cuando te pones cualquier cosa, ¿no? Pues como que sobra grasa por todos sitios, pero es también la grasa más peligrosa, porque no es solamente la externa la que nos podemos coger por fuera, ¿no? Sino la que está dentro, que es la que yo le llamo la asesina silente y es la que va trabajando poco a poco. Pues bien, nosotros disponemos de una tecnología, esta tecnología la ha desarrollado además una empresa española, una empresa que está en Cataluña, una empresa que lleva muchísimos años trabajando en los beneficios de la radiofrecuencia y que ha generado un aparato de uso médico con una tecnología de radiofrecuencia de alta intensidad, que es la única tecnología en el mercado, Cruz, que trabaja tanto sobre la grasa externa, es decir, la chicha famosa que no nos gusta, como la grasa interna, lo que se llama la grasa visceral. Pues bien, nosotros disponemos de esa tecnología, la tenemos ya desde hace un poquito más de un año, y te tengo que decir que mis resultados y la satisfacción mía y de nuestros pacientes es inmejorable, porque todos los oyentes de COPE saben que desde hace muchísimos años yo me dedico al tratamiento de sobrepeso y al tratamiento de la grasa abdominal, pero tengo que decir que hasta que yo no he incorporado la tecnología de esta empresa que se llama Capenergy, ¿vale? Y la maquinaria se llama Dracaria, ¿vale? Es la única, insisto, que trabaja sobre los dos tipos de grasa, porque hasta ahora había tecnologías también con buenos resultados sobre lo que era la grasa externa, pero con nulo efecto sobre la grasa abdominal, sobre la grasa visceral. Pues bien, desde que nosotros hemos incorporado esta tecnología, hemos aumentado la mejora de resultados en un 20%, pero no solamente sobre la grasa externa, sino trabajando en la grasa interna y además trabajando sobre una parte que no podemos descuidar, porque el paciente si no le induce a querer aumentar de peso otra vez, que es la relajación del tejido. Es decir, si vamos a perder muchos kilos, si vamos a perder mucha grasa, pero luego se nos queda la carne fofa, ¿no? Para que el oyente lo entienda, no frena la pérdida de peso. Sin embargo, con esta tecnología que hemos incorporado hace un año, trabajamos mucho más de manera profunda y también con resultados superiores en la grasa en la zona abdominal. Esto hace que se pierda sobre todo de esa zona, con lo cual esa preocupación que la mayor parte de las personas tienen de mejoraré de la cara no sucede, y que estamos cuidando desde el día uno, cuando estamos trabajando esa grasa abdominal, lo que es la relajación del tejido. Entonces, ¿qué le tengo que decir a aquellas personas que han cogido un par de kilitos más sobre los que ya tenían? Que no se lo piensen mucho más, que no lo demoren a después de verano, sino que se pongan en marcha lo antes posible, porque la salud va unida a un peso normal, correcto, a un peso saludable. Y por lo tanto ahí es donde nos tenemos que poner.
Pues ya sabeu, si podéis tener la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón para que os oriente y os diga hacia dónde hay que ir, y podéis concertar esa cita de entrada a través de la web, lo podéis hacer. Es estarbene.es, estarbene.es, allí encontraréis todas las formas de contacto, el mail, el teléfono del Centro Médico Estético Estarbene, y también podéis hacerlo a través del WhatsApp en el 654-300-525. 654-300-525, y podéis tener esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Estarbene. Carmen, un besazo muy grande y
un beso enorme.
Feliz San Jordi.
Y gracias igualmente. Hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Me llamaba a Chavansan, que es Sant Jordi es demà, però jo ja aprofito a felicitar-ho. Va, de seguida mirarem i farem una actualitat de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chaffepol de Mossos d'Esquadra, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco. Un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chaffepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Què tal, com estàs? Bé?
Molt bé.
Mira, escolta, em vull comentar aquesta notícia, me l'has de comentar, perquè és una mica surrealista, diria jo, eh? El titular és que uns 30 manters han assaltat un cotxe que estava aturat pels Mossos d'Esquadra, és a dir, els Mossos d'Esquadra, a l'Hospitalet de l'Infant, aturen un cotxe que anava carregat de mercancies. I llavors, en aquell moment, 30 manters es tiren a sobre i comencen a agafar les mercaderies. Explica'm aquesta situació, perquè imaginada és una mica surrealista.
Doncs el que va passar, això va ser aquest diumenge al matí, a primera hora, a les 9 del matí. Uns companys doncs estaven fent un dispositiu contra el top manta. Un dels patrulles va veure un vehicle doncs sospitós, el van aturar, i en aquest primer moment el conductor primer es mostra col·laborador i s'atura i tot això, però després comença a canviar d'actitud i aprofita un moment per fugir corrent a tota velocitat, no? A partir d'aquí, el torna a aturar, el segueixen, el torna a aturar, l'aturen, li treuen les claus perquè no es pugui tornar a escapar, no? I intenten, doncs, bueno, demanen reforços, no? I bueno, mentre aquest senyor i l'altre ocupant doncs, no es mostraven gens col·laboradors, mentre estaven fent aquestes gestions, com dius, doncs una trentena de manters es van apropar fins al vehicle i van obrir el maleter i van començar a agafar totes les bosses i tot el que aquest material que s'havia de vendre doncs, de manera il·legals, no?
Suposo que ells estarien desesperats veient que els incautaria la mercaderia i van dir, ostres, pues, aprofitem.
Me lo llevo, som majoria i, evidentment, per una qüestió de proporcionalitat i ben, de manera ben congruent, els companys, doncs, per vetllar per la seva pròpia seguretat, evidentment, es van retirar per evitar un enfrontament, no? Perquè podien provocar un problema d'ordre públic, doncs, major, no? Ja un cop arribat la resta de patrulles que havien de fer aquests reforços, a l'home de 51 anys i conductor del vehicle sí que va, doncs, quedar denunciat per un delicte de resistència i desobediència i, doncs, el cotxe va quedar retirat i traslladat a dependències. Sí, bueno. En qualsevol cas, notícia, com deies tu, surrealista sí. Més, doncs, bueno, denota una mica el context, no?, que s'està patint ara que torna també a venir el bon temps, no?, doncs començarem a tenir problemes. Ja ha transcendit altres notícies a mitjans de comunicació, problemes amb el top manta que afecten a la via pública, sobretot, per exemple, a localitats com a Cambrils. Doncs, bueno, això ha passat a l'Hospitalet de l'Infant, però en qualsevol cas, doncs, tenim un problema i en aquest cas no podem mirar cap a una altra banda.
Molt bé, molta atenció en aquesta notícia que és de servei perquè us fixeu en aquest cas. Ja sabeu que els lladres, quan volen entrar a un pis, ara que vindran una època de vacances, quan arribi l'estiu i tal, doncs marquen el pis, van marcant. Però, i això va canviant, van canviant els marcadors, van variant. Com són ara els marcadors que utilitzen aquests lladres per posar les portes dels pisos per robar, Imma?
Doncs són uns filets blancs que es fan amb cola, amb pegamento, no?
Sí.
De manera que són gairebé imperceptibles. O sigui, t'has de fixar molt per veure'ls, no? I és un... Bueno, s'han trobat casos recents tant a Girona com a Barcelona i, evidentment, aquest mètode, doncs, es podria extendre a qualsevol punt de Catalunya, no? En aquest cas, ens hem trobat, doncs, amb quatre homes detinguts a Sant Martí per intentar, doncs, robar diversos habitatges i amb aquest tipus de marcadors, no? El que van fer és, bueno, van ser localitzats mentre anaven pel carrer amb dues parelles. Un cop es van separar, doncs dos d'ells van forçar la porta d'un edifici i llavors quan els nostres companys entren i els escorcollen, doncs es van trobar que portaven, doncs, això, cola adhesiva, guants i eines per forçar panys. Què és el que fan? Doncs ells a primera hora posen el marcador amb aquesta cola que et dic que és gairebé un filet imperceptible i, doncs, al final del dia o passades unes hores, no?, si veuen que continua col·locat entre la porta i el marc aquest filet, doncs saben que aquell pis està buit, que no ha hagut moviment i, per tant, és quan entren. Llavors s'eviten, doncs, aquesta gestió a vegades de jugar-se-la, no?, o, bueno, poden actuar amb menys risc de ser, doncs, sorpresos o detinguts.
És una manera de controlar el moviment, no?, dels habitants de l'habitatge, vaja.
Sí, i en qualsevol cas és una cosa que no acostumem a fer, però que hauríem de fer una miqueta de pedagogia en aquest sentit, d'estar tots una mica acostumar-nos a la rutina, no?, de quan entrem a casa, que entrem sempre corrents i pensant en les nostres coses, doncs fixem-nos en aquest marc de la porta, no?, perquè ens podem trobar un dia, doncs, una sorpresa que ens pot evitar, doncs, molts disgustos. I en qualsevol cas, si ens trobéssim, doncs, amb un d'aquests marcadors, truquem al 112 i, evidentment, evitem tocar-los, evitem fer res, evitem retirar-los també, evidentment, i això, truquem al 112.
O sigui, si trobes un marcador d'aquest tipus, truca al 112.
Efectivament.
O qualsevol sospita, si una sospita també, perquè hi ha d'altres tipus de marcadors?
Clar, clar, sí, sí. Qualsevol cosa, home, amb una mica de sentit comú, també, eh?
Sí,
però...
No comencem a tocar ara el 112.
Ara tampoc trucarem... Sí, ja m'entens, eh? Però sí. Si detectem alguna senyal que clarament és un marcador, no els hem de tocar perquè el que estaríem fent és eliminar proves per una investigació que igual ja està en curs, no? Sobretot fem fotos també, no? Si podem, si tenim l'oportunitat, fem fotografies amb el mòbil i llavors truquem al 112 i informem del que hem trobat.
D'acord, seria una de les qüestions. Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, moltíssimes gràcies. Desitjo que hagis descansat bé aquestes vacances de Setmana Santa i que demà Sant Jordi sigui una gran diada.
No m'han deixat descansar gaire, però bueno.
Molt bé. Doncs almenys que demà sigui una gran diada.
Això sí.
Imma, una abraçada molt forta, cuida't.
Gràcies, igualment.
Gràcies. Doncs ja ho he escoltat a la Imma. És prudència, és sentit comú, i si trobeu algun d'aquests marcadors, la foto, avisar el 112, doncs, per veure com funciona tot això. I a vegades es nota, a vegades hi ha coses estranyes, hi ha sospites d'entrada. Dius, això no... Bé, tancarem enrere COPE Catalunya i Andorra. De seguida obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I de seguida a la una, atenció, perquè el tema que farem a la una és interessantíssim. Els pares i mares que pressionen els seus fills i filles en l'esport. Això que no te sacan un calentrenador, juega más... Va, de seguida. I ara expliquem tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.